Amb Xavi Viles, cada 15 dies, els dimecres, parlem de vinyes i de vins. Bon dia, Xavi, com estàs?
Bon dia, què tal?
Suposo que cansat, però al mateix temps content, perquè has viscut intensament el Cavatàs a Sant Sadurní, i avui recollirem aquesta estela, oi?
Sí, el cap de setmana va ser intens. Jo particularment el dissabte vaig també tenir presència. La resta em consta que hi havia molta gent, molta intensitat, també calor. Per tant, sí, un Cavatàs crec que molt intens.
Avui ens proposes abordar el vincle entre criança, la criança del cava, i gastronomia.
Sí, més que fer una valoració de Cavatàs o coses genèriques, doncs aprofito per parlar de lo que jo justament vaig presentar el dissabte a les 12:30 del matí, que vam fer un tast, jo diria que espectacular, vull dir, jo mateix ho dic, perquè no pas per jo, sinó perquè teníem bons productes, teníem bons plats, i l'enllaç que hi havia entre ells, que era d'un punt de vista una mica més tècnic, doncs va ser molt xulo. I estàvem a la fassina, estava ple, 60 persones, va ser molt, molt maco tot plegat.
Doncs explica'ns aquest camp que has investigat, que has treballat una mica, aquest vincle entre els caves de criança, les seves criances, i la gastronomia, aquest maridatge.
Al final no deixa de ser maridatge, això.
Sí, sí,
ara aquí hem posat aquesta frase tan espectacular, però no deixa de ser un maridatge. El que passa que jo a vegades he parlat aquí, segurament, de maridatges d'intensitats, coses que funcionin bé amb intensitats, coses que funcionin bé amb netejar la boca. Al cava ho hem parlat moltes vegades, que neteja molt bé la boca, que acompanya els aromes en boca, que depèn de les intensitats, per tant, de les llargues criances, doncs també funcionarà bé amb una cosa o amb una altra. Que passa que aquesta vegada m'ha entrat una mica més profundament i més tècnicament a les molècules del cava i dels aliments.
Física i química.
Física i química, uau. Total. Per acabar definint un tast que, evidentment, segons la criança del tast del cava que posàvem, que molecularment, per tant, perceptors aromàtics, per tant, aromàticament serà diferent, a enllaçar-ho amb algun tipus de producte que aromàticament també hi quadri. No tant de greixos, acideses, netejar bé la boca, intensitat, sinó molecularment que quadrin els aromes d'un cava de X criança amb un plat que vam presentar. I llavors, uau, això és un estudi una miqueta més profund, perquè amb el David de Cookit, que és una empresa que dissenyen... són consultors alimenticis, però dissenyen també plats, i vam estar dient, o jo deia, David, tinc aquest cava que hauria d'olorar això, això i això i això. I llavors intentàvem quadrar un plat que els ingredients, que a vegades són exactament els mateixos, dels aromes que li deia jo, o ingredients que puguin trobar-s'hi notes molt similars. I llavors era buscar, fer un disseny d'un plat que tingués molt a veure aromàticament amb el cava que jo provava, que jo tastava o que jo presentava, no?
I això en boca i emocionalment, quines sensacions destapa?
Doncs...
Perquè hi ha molta enginyeria darrere, però...
Si el maridatge normalment buscàvem equilibrar coses en boca i contrarrestar coses en boca, en aquest cas, i és que és una sintonia perfecta, perquè si jo ara et digués que mengessis un tall de poma i després també un tall de poma, doncs a la boca continuaria sent poma i no hi hauria cap desequilibri, hi hauria un equilibri de poma en aquest cas. Doncs és el mateix, un equilibri aromàtic en boca. Per tant, acaba traduint-se en una explosió de sabors molt plaent, no? En boca una sensació de plaer, d'equilibri total, evidentment. Sempre també tenint en compte de la capacitat de neteja del cava, això sempre no se'ns pot oblidar, per no... A veure si voldré fer molt bé tot l'altre i després no em quadrarà la textura en boca, que també és important. Però sí que la principal era aromàticament parlant. I, per tant, si dues coses aromàtiques en boca són iguals, inclús accentues, no?, aquest aroma, difícil de que falli. La idea és que un aroma no tapi mai l'altre aroma perquè sigui més desquadrant o més potent. I aquesta era la idea que vam presentar.
darrere hi ha molta complexitat. No sé si els participants n'eren conscients d'aquesta física i química
no
que ja et deia
sé tant, això,
a l'inici, no?
Jo crec que van disfrutar molt, així vaig recollir
va agradar,
les impressions.
Bé, no?
I a darrere hi ha molta feina que jo probablement, jo, al final el que he fet és agafar-la i transportar-la al tast, però a darrere hi ha una feina molt important que és d'un senyor que es diu François Chartier, que és químic i enòleg, que ha fet un estudi molecular dels perceptors aromàtics del cava. I gràcies a això nosaltres podem saber, no de cada cava, evidentment, sinó d'un perfil de cava. Perquè al final cada cava seria impossible d'analitzar-los tots, però sí que molecularment com és un cava més aviat jove, de 9 mesos, 12 mesos, com és un cava de 18, 20 mesos, que seria un reserva, com és un cava de 30 mesos, gran reserva, o com és un cava, per exemple, de 90 mesos. Estem parlant de genèric. Evidentment, després, segons cada cava ens podrà canviar, segons les varietats i segons... Però d'una manera genèrica sí que podem extreure unes molècules aromàtiques que, si vols, em puc dir algunes així a nivell més tècnic...
Sí, va, que em fa gràcia.
Coses molt, molt identificables d'un cava més aviat jove, sempre he parlat, que és la fruita molt clara, de fruita blanca, que recorda la poma. Això ho he dit mil vegades d'un cava.
Sí.
Doncs aquesta nota... concretament és l'acetato de anilo, que és el manzano, la flor de manzano, i concretament el metilopropanato de metilo és la poma. És un aroma característic de la poma, que és un aroma característic que trobem en els caves joves.
Coincideixen. Vale?
Llavors coincideixen. Sempre parlem que els caves joves també són un punt més florals o més herbacis. Àcid linoleic és una nota herbàcia, per exemple, o el metilpetolilo, perdoneu aquí les meves, que ho estic llegint, és l'acàcia, per tant també és una flor blanca. Coincident. Si pugem una miqueta més, per exemple, ens podem trobar a un cava reserva, que ja sabeu que és una miqueta més complex, comencen a aparèixer les primeres notes d'autòlisi i una miqueta més madur. Llavors hi podrem trobar notes com la poma, un pèl més pujada, però comencen a aparèixer notes com el préssec, algunes notes de mel, algunes notes del barcoc o préssec, i, per exemple, el decalactona és un aroma coincident amb el préssec i l'albercoc, el propanato de anilo també és un aroma coincident amb l'albercoc, que clar, ara aquí dieu, l'albercoc té dos aromes? Sí, l'albercoc pot tenir molts aromes. És a dir, dintre de... si ara analitzéssim l'albercoc, trobaríem moltes notes aromàtiques. I en canvi nosaltres pensem directament en aroma d'albercoc o aroma de plàtan. El plàtan només té un aroma?
No,
en té molts.
Però ho simplifiquem.
Exacte. Vale? Llavors,
és
notes...
complexa, eh?
És complexa. Notes que ja comencen a ser una miqueta més torrades o més de mels. Pues tenen noms com àcid decanoic, que és una nota torrada, el guaiacol, que és una nota fumada, i el de macerona, que és una nota de mel. Per tant, aquí, com que ja comencem a trobar aquestes primeres, doncs hi havia coincidències aromàtiques. Que pugem més de cava, i ens anem a grans reserves, caves d'entre 30, per exemple, i 60 mesos. Que, a part que la fruita comença encara a vegada més a ser més madura, inclús ja podríem dir coses més al forn, apareixen notes com nous, carmels, tofes, trufa, bueno, tots aquests torrats, aquesta brioixeria, no? I aquí tenim una nota, per exemple, molt difícil de dir, que és duetil 3,5-diametilpirazina, que
wow.
És una nota terrosa...
Ho has aconseguit, eh?
Que és una nota terrosa, per exemple.
Sí.
Torrada terrosa. Uh-huh. El tiazol... és una nota de palometes, de...
Crispetes.
I és una nota coincident de les crispetes amb un cava de guarda. L'acetitatiazol és avellana torrada, per exemple. Una nota probablement coincident. El cafè, el tiol. A vegades hem sentit... Veus aquest, el tiol? Jo crec que potser algú l'ha pogut sentir. El furano és les notes de nous i carmels. Podrien començar a aparèixer aquí, no? El decalactona, que era el préssec i l'albercoc, que continuen presents en aquest, el guaiacol, que us he dit abans, el fumat. I concretament la de cafè, que comença a aparèixer també en grans reserves, es diu benzilmercaptona. És una nota aromàtica química que comença a trobar-se en aquests caves. I si encara pugeix una miqueta més...
Més anys
de criança. Doncs podríem trobar aquest aroma tan clàssic que a vegades he fet servir jo per definir alguns grans reserves, o molt grans reserves, que són la manzana al horno, a la poma al forn, no? I n'hi ha tres, aquests són molt llargs, de dir, tres notes aromàtiques, que són el benzemetanaitiol, que és poma fornejada, furametanaitiol, que és poma al forn, i mercaptopropinato de etilo, que és poma al forn, també. O sigui, són notes aromàtiques que apareixen en la poma al forn, que apareixen justament en caves de molta llarga criança.
Tres diferents.
Són tres diferents.
Parlant de complexitat, oi?
Correcte. Exacte, tres notes diferents que volen dir una miqueta el
mateix. Que nosaltres ens remeten al mateix, sí. Aquesta poma al forn.
Sí, exacte. Aquestes notes de cafè que havia dit abans, bueno, la resta repetim. Però, per exemple, la figa, no? Que a vegades comencen les notes aquestes una mica més pensificades i de figa. Es diuen, tenen notes de propionato d'etil. Formiato d'etil seria una nota de ron, que també pot aparèixer en aquests casos. I bé, una miqueta ara per fer alguns exemples, d'algunes notes químiques, moleculars. Això realment és el que us esteu bevent, o el que la gent s'està bevent en un cava, segons la seva criança. Clar, llavors, si aquestes notes aromàtiques són coincidents, si nosaltres hi posem un ingredient que ens pugui recordar també aquestes notes, estem fent un match aromàtic, no?
I jo aquest... Que no sempre els maridatges busquen això.
Que no sempre això, perquè a vegades és tan simple com diem,
no?
Tinc un formatget cremós i poso bona acidesa i ja està, estic maridant. O tinc algo molt cruixent, amb molta fibra, com una carn, i poso un vi negre pel taní. I, bueno, estàs maridant, però dintre d'una textura en boca només. En canvi, aquí buscàvem textura, acideses, greixos, però a més que coincidís tot això. O que intentés coincidir. I la proposta va ser molt xula.
Aviam, com es va traduir?
Va ser molt xula, no sé fins a quan tinc de temps per explicar-la, perquè...
Tens 5 minuts llargs.
5 minutets. Vam fer una proposta que, a més, tenia un storytelling, que era un passeig una mica per la tardor, que ara ens l'hauríem d'imaginar una mica. Aquesta tarda de tardor, fulles cruixents, tocar una escorça d'arbre, olor de terra mullada, sentir la humitat aquesta dels boscos. I amb això vam construir uns plats que tinguessin un sentit i jo anava pujant de cava, de menys a més criança. El primer cava que vam provar són 5. Vam provar el Panot Gaudí, reserva de Caves Ill. Aquí començava amb 22 mesos de criança, que era el més jovenet. I el plat que li posava era, en aquest cas, era un tronc de nap, que el nap era una escorça que estava també posada allà. Al final era un tàrtar, vale? Un platet que era un tàrtar, amb salmó. Hi havia un tronc de nap, però llavors hi havia àcids, poma verda i api. I justament ja acabo de dir tres àcids, que són aquestes aromes més de cítrics que tenen els caves joves, la poma verda, ja l'hem dit claríssim al principi, i l'api, que seria la nota més herbàcia. Clar, jo no he dit api abans en els caves joves, però sí que he dit notes herbàcies.
Sí.
Doncs aquí hi hauria l'api. I segurament l'api, si l'analitzéssim molecularment, probablement tingués una nota de les que trobava en el cava.
Aquell àcid linoleic, m'he apuntat, herbaci, àcid linoleic.
Exacte, i a part hi tenia el tàrtar de salmó, que és greixoset, per tant hi equilibrava bé amb l'acidesa del cava. Bé, vull dir, podríem trobar bona maridatge o bona harmonia amb textura i la típica fàcil, el que és més fàcil de maridar, però després tres perfils aromàtics coincidents. I amb això ho vam aconseguir totalment amb aquest cava. Pues, jo vaig dir jove, però ja portem 22 mesos de criança.
Sí, t'ho anava a comentar, t'ho anava a fer notar.
Bueno, vam començar, vam començar forts. No, era un cava... A vegades els caves, encara que tinguin certa reserva, continuen conservant tota aquesta frescor dels caves més joves. I aquí era claríssim, aquí era molt clar. Com que també portava una mica de Chardonnay, aquest, per complicar-ho més, aquest cava, i era un punt brut, el tronc de nap, que té aquesta sensació en boca una miqueta més dolça, i quadrava amb el Chardonnay, que dona un puntet més de fruita, més tropical, que no hauria de ser-hi en els caves tan joves. Però en aquest cas, hi ho vam quadrar amb el nap. Vull dir que l'exercici era de maridatge total, buscant el
màxim.
Casava
a la perfecció.
Sí. Vam continuar amb una bodega de Sant Sadurní, que és a Rimars, un Brut Nature, i aquí pujava de reserva a 31 mesos. Per tant, alguna coseta més havia de trobar. Probablement aquest sigui el que menys coincidències aromàtiques vam buscar. Era un aglà, una mousse de pernil ibèric que estava en forma d'aglà. Són aquests tipus de construcció de plats que semblen una cosa construïda i de dins ja és una altra. Era un aglà totalment. Tu t'agafaves l'aglà, te'l posaves a la boca i es desfeia perquè era una mousse d'Ibèric. I a sota hi havia com una terra terrosa, val? Fent referència amb tot això d'aquestes textures que parlava de la tardor, eh? De pa, una, com si fos un terra de pa, que simulava pues, això, el terra, i a sobre un aglà que havia caigut, no? I de dins era pernil ibèric.
Que poètic.
Sí. El pernil ibèric no és coincident aromàticament amb el cava reserva, però el pa, torradet sí, val? I en aquest cas seria l'única coincidència, perquè la resta ja era una part una miqueta més de desengreixar aquesta mousse i al final que anés bé. Sí que és veritat que la mousse de pernil ibèric també té un toc oliós i són notes també aquestes oleiques que coincideixen també amb els reserves. Vull dir que aquí també quadràvem. Potser no era la de més coincidència aromàtica, però també l'hi trobàvem. Tercer cava, el Gran Reserva 2017 d'Agustí Torelló Mata. Aquí un Gran Reserva ja de 66 mesos de criança van pujar. Per tant, tots aquests torrats, brioixos, cacaus, etc, començaven a treure el cap. Doncs van fer una fulla, totalment una fulla de cacau amarg, que estava totalment cruixent, és a dir, tu la podries trencar. Era cacau amarg, una nota que us havia dit de cafès, cacaus, amargs, tot el que és amargós, cafès, etc, s'hi troben. I té verd, que seria aquesta nota també una mica més pujada, i aigua de coco. El coco, igual que abans he dit les crispetes, són notes coincidents, el coco també és una nota coincidents en el Gran Reserva. Per tant, aquí teníem una altra vegada un match. Una mica més de volum en boca d'aquest cava, per tant, el toc cruixent també de la fulla de cacau. Era com si fos una galeta, imagina'm una galeta d'una fulla, i era tot cacau amarg, amb té verd i coco. O sigui que coincidència aromàtica, però a més també de textura. El top, el cava més top que vam provar, el Claró de Can Prats 2015 de vins al CEP. És un paratge qualificat de 92 mesos de criança. Aquí anem moltíssim enllà. M'acabeu xarel·lo per allà, també parlo. L'anterior d'Agustí Torelló Mata també. I per tant, aquí apareixen els més làctics, la fruita més confitada, els torrats claríssims. I en aquest cas també vam intentar fer una cosa xula, que era una molsa d'herbes del bosc més pujada de to, que era un fondo de plat, i que coincidia amb aquestes notes tan de sotabosc, tan herbàcies i tan pujades. I després, com que era difícil construir un plat, vam apostar per un formatge pecorino trufat. I la trufa és coincident amb aquestes notes aromàtiques dels supergrans reserves. Haguéssim tingut moltes opcions aquí, perquè des de cafès, torrats, a fruits secs, a fruita confitada, però vam apostar just pel punt de la trufa, que marcava clarament el plat. I també era, evidentment, coincident. I per últim vam acabar amb unes postres. L'Ave Origen Rosat de Giró Ribot, un cava de 85 trepat i pinot noir, brut, senzillet, amb 17 mesos de criança, tornava cap enrere, a coses més de fruiteta més blanca, fruiteta vermella, i aquí vam fer un rus de mel, de romaní, per tant, aquestes primeres notes d'autòlisi, de mel, el romaní, que seria el punt herbaci o més anisat, i per últim, uns fruits vermells, evidentment coincidents amb notes de fruits vermells del cava rosat. Tot clavat.
Espectacular.
Espectacular, sí, sí. Això es poden fer virgueries, amb això.
Sí, sí.
Es poden fer virgueries. I nosaltres tenim un estudi que et diu quins són els ingredients més adients per cada tipologia de cava i tu a partir d'aquí pots construir un plat.
Uau.
Sí.
Xavi Viles, gràcies per aquest tas sonor.
Exacte.
Ens ha faltat el
veure
i la teca.
Ens ha faltat menjar-lo, sí, provar-lo.
Gràcies, bona setmana.
Adéu, adéu.